possible.
A la Fuerza Orca, no, no,
el català totalment d'acord. I les llengües, la resta de llengües de l'Estat en el Congrés.
Perdoneu, Majestic.
Sí, tot.
No, però,
Majestic,
però,
el servei militar, perdona, el servei militar obligatori i els desplegaments dels Mossos.
Això
amb Aznar.
Això és la política. La política és l'art de crear oportunitats allà on no n'hi havia.
Sí, estem d'acord amb això.
Que siguin. Per tant, benvinguda. Jo vaig escriure un article que es titulava justament "Una oportunitat inesperada". Tenim una oportunitat d'or en aquest moment. No, per suposat, l'amnistia és fonamental perquè es pugui canviar, es pugui fer aquest reset que s'ha de fer en aquest assumpte i superar una fase en la que no porta més que malestar a tothom, diríem, no? Ara, a mi em preocupen diverses coses. És a dir, no ens equivoquem, perquè quan diem justament que aquesta oportunitat depèn de que Pedro Sánchez necessita aquests 7 diputats, que en realitat són 392.000 vots de tota Espanya, cuidado, que són els de Junts, que no perdem de vista el món tampoc, són 7 diputats, 392.000 vots a Catalunya. En el moment en el que l'independentisme està en retrocés, estava en retrocés, és una situació molt fràgil, és una oportunitat agafada amb alfilers, és a dir, és molt fràgil en aquests moments.
O la inversa, perquè
no, és veritat,
si
no,
estan retrocés a l'independentisme, doncs els no independentistes no han de llançar-se.
És que tornem aquí, a fer eleccions i acabem
amb junts. Perdona, és que aquí anava jo, És a dir, Pedro Sánchez vol tenir aquesta legislatura perquè no vol anar a unes noves eleccions, perquè una repetició electoral és molt perillosa. Però si el preu que ha de pagar i el cost electoral que això li representaria, tenint en compte que no té garantit que pugui fer la llei d'amnistia i que pugui tenir el pacte, en un moment determinat a Pedro Sánchez pot pensar, doncs jo guanyo igual anant a unes eleccions si els he negat als independentistes l'amnistia perquè em demanen condicions que no puc assumir. I a mi em preocupa que des de Catalunya s'estigui creant un clima pensant-se que això és jauja i que es poden crear condicions que per l'altra banda són molt difícils d'assumir perquè ens carreguem l'oportunitat.
La lectura que fan els socialistes de la situació, i per això se situen en la tessitura de negociar una llei d'amnistia o amb un nom equivalent, no?
Perquè sí, no té per què dir amnistia.
No, perquè després tothom...
Però serà una amnistia,
Tothom, sí, exacte, però
digue-li com li diguis.
Tothom necessitarà, diguem-ne, vendre-ho a la seva manera, perquè aquí també la gran dificultat serà la lletra petita de qui afecta aquesta mesura. I aquí serà altament complexa.
Sí,
Òmnium està calculant que hi ha unes 4.000 persones encausades i aquí hi haurà dues parts que s'hauran de posar d'acord en qui entra i qui no entra, i això pot ser altament complexa
no
i altament
si
problemàtic
no
dins del moviment independentista.
Si
te tocarà, sí. Si va des del 14, sí.
Llavors el convenciment...
Ara sí que t'agrada.
Ara ho veig millor.
El convenciment del Partit Socialista és que quan es van aprovar els indults, això va servir per desinflamar i per rebaixar la tensió a Catalunya. És més, va servir per dividir l'independentisme i acabar-lo erosionant a les urnes. Quina és la lectura que fan ara des de la cúpula del Partit Socialista? És que l'amnistia pot posar fi al que ells consideren que és un factor de desestabilització per poder governar l'Estat, que és resoldre principalment la qüestió de Carles Puigdemont. Ells creuen això. El que jo afegeixo és que és un error creure que després de la llei amnistia el conflicte polític està resolt, i per això crec que demà haurem de fixar-nos en la manifestació i en el discurs que faci l'ANC, sobretot en quatre punts clau. Un, si hi haurà crítica, de la mateixa manera que va haver-hi l'any passat crítica a l'actitud negociadora d'Esquerra, si es produirà algun tipus de crítica al fet que Junts s'hagi situat en una tessitura negociadora, per molt que sigui una negociació exigent, reclamant cobrar per avançat.
La percepció, deixem apuntar aquí, no juguem a percepcions, però la percepció que fa davant de les reaccions és que l'electorat de Junts per Catalunya no ha estat tan bel·ligerant com l'electorat d'Esquerra Republicana respecte a la capacitat de negociació, de l'entrada de la negociació en el terreny de joc.
Sí. Altra qüestió és, si es demana algun tipus de bloqueig, la paraula bloqueig ha estat present des de la mateixa nit dels resultats electorals per part d'una part de l'independentisme al més unilateralista, també en si es fa referència, de nou, si es manté l'amenaça, entre cometes, a la presentació d'una llista cívica, que, insisteixo, va ser el gran tema de fa un any, de la qual es van desmarcar els dos grans partits independentistes, no, i la CUP també es va desmarcar del tema.
Amb les paraules de la senyora Vilalta respecte a l'ANC i de les declaracions del Dolfo Feliu, ja ha donat la impressió que molt camí junts no...
Escolta, l'ANC no té capacitat de crear una llista cívica ara mateix.
I el quart punt... No, però ho defensa,
però,
en el cas.
Pot defensar el que vulguin, però no hi ha vímet.
El quart punt és si realment fan referència de nou a la implementació del resultat de l'1 d'octubre. Jo crec que de les paraules de Marta Vilalta...
Sí, però la presidenta ja ho ha dit... que l'endemà de l'amnistia s'ha de proclamar una altra vegada la república.
Veurem si demà ho verbalitza a l'escenari amb tots els partits independentistes davant.
L'ANC d'ara no té una capacitat d'influència ni mínima. Bueno, li esteu donant vosaltres, jo estic dient que no li doneu i vosaltres esteu dient... Jo estic dient, no, i tu, no, la quarta sí, perquè va dir, perquè... Bueno, no, li feu tant de cas.
El Baños té raó en què l'ANC...
És que infleu un globo vosaltres i després la culpa és els indepes.
No, té raó en el fet que després d'haver estat locomotora del procés,
ara, ja no.
Ara és veritat que ha perdut la capacitat d'incidència i de canviar l'acció del govern.
Però no deixa... És un sector més de l'independentisme.
Però s'atribuirà la manifestació,
Bueno, sí, no li poseu titulars, ja està.
L'organitza l'ANC,
I Òmnium.
Però, Antonio, en un moment...
I l'associació de municipis independents.
En un moment de retrocés de l'independentisme a les urnes, qualsevol, diguem-ne, veu dissident que amenaci amb crear una llista, per molt petita que sigui, erosiona els partits que es presenten a les eleccions.
El de retrocés, sí, per les dues últimes, llavors... és de retrocés més d'esquerra, però retrocés, hi ha la majoria absoluta, més absoluta del Parlament de Catalunya, de 72 diputats, que no s'hagi fet, el que tu deies, Bundó, abans, que no s'hagi fet res, ni unilateral, ni minilateral, ni semilateral, amb la majoria de 72 diputats, perquè el Pau Juvillà ja no és diputat, la presidenta Borràs no és... Això ja és cosa dels partits independentistes que estan allà dins, que són tres. Ara, retrocés, 72 diputats, si no s'ha fet res...
I un apunt que volia fer de les paraules de Marta Vilalta, al final que digui que li agradaria més coordinació amb Junts és l'exemple de la competència viva i ferotge que continua havent-hi políticament entre Esquerra i Junts, i en aquests moments Esquerra en aquesta diada fa una esmena a la seva actitud de fa un any, perquè considera que no es pot permetre no ser-hi,
que el cost
que paga a nivell de crítiques per ser-hi és menor que el fet d'haver-se absentat de la manifestació, com va fer Pere Aragonès l'any passat. I en aquests moments que estan demanant una coordinació conjunta amb Junts per negociar la investidura, doncs no ser a la manifestació, i jo crec que l'actitud de l'ANC respecte a la crítica a Esquerra Republicana no ha canviat substancialment.
En tot cas
són ells que han corregit la seva posició de finalment decidir anar-hi.
És que tots sabem que Junts i Esquerra són rivals polítics.
Sí.
Llavors, l'electorat...
I més que polítics,
més que polítics. L'electorat el que responen, els hi demana unitat, una bona part de l'electorat els hi demana unitat, però políticament, si fas l'anàlisi electoral, doncs són els rivals, perquè ells no rivalitzen amb el PSC o amb altres forces polítiques.
Esquerra una mica.
Esquerra té frontera.
Però... Té frontera, però no és el rival polític. O sigui, pensem-ho... amb un exemple d'Espanya, el PP i el PSOE són els rivals polítics i rivalitzen entre ells, com el PP rivalitza amb Vox. Per tant, seria estrany la retòrica de no, nosaltres hem de cooperar i posar-nos d'acord i unitat entre el PSOE i el PP, no, unitat no, són rivals polítics, i aquí a Catalunya els rivals polítics en la banda independentista són Esquerra i Junts. Per tant, de nou, com deies abans tu, Xavi, amb això dels dos plans, la retòrica va per una banda i després la pràctica va per una altra.
No, i a més, una cosa curiosa, quan deien que tot és possible en política, i a mi m'ha cridat molt l'atenció, és bastant divertit, la consideració sobre Puigdemont, de la premsa en general, opinadors, no? Com de sobte...
El Fugado ha desaparecido.
Fugado, el trumpista supremacista de la burguesia catalana, ara és una oportunitat democràtica, per la part de la dreta, ara és lo del maletero, que em fascina, que tothom posi que va fugar-se en un maletero. Home, em vols que et fugar-te en un ave? Vull dir, t'has de fugar en un maletero, no? I realment, com tots els epítets van canviant des del punt de vista del periodisme, no? Quan el clima polític canvia, no?
El mateix Pedro Sánchez va definir com a anècdota Carles Puigdemont,
una anècdota, l'independentisme pacifica Catalunya, lo traeré aquí manillat i totes aquestes coses, i també Esquerra Republicana, que ha recuperat la paraula independència que l'havia com deixat, i després, ara quan dèiem allò de no, ara hem de... és que és una figura tan mítica, lo de la unitat de l'independentisme, que és que ja és com la dictadura del proletariat o la resurrecció dels morts, és una cosa mítica, no? Doncs ara resulta que tots hem d'estar junts, quan fa uns anys Esquerra es veia forta, deia no, el carril central és Esquerra i els altres han de venir cap al carril central. Ara que la cosa està així, tothom canvia de llenguatge. Igualment Puigdemont, que ara, diguéssim, iniciarà un camí verbal,
veure,
suposo,
cap a
homologar les seves demandes.
Jo crec que és una situació bastant injusta per Esquerra Republicana en aquests moments, perquè Esquerra Republicana sí que ha pagat un cost electoral important per afavorir o prioritzar, que és el seu llenguatge, aquesta via de negociació i de diàleg. I els altres fan la trampa de mantenir la retòrica, però anar a les posicions d'Esquerra Republicana mantenint la retòrica. I és injust que l'electorat es confongui i, des d'aquest punt de vista, segueixi penalitzant Esquerra Republicana per pactista i premiï a Junts, que desitjant i morint-se per pactar, en realitat manté una retòrica d'enfrentament que no es correspon a la realitat.
Clar, és veritat que s'ha de tenir en compte que en aquesta negociació, actitud negociadora que ha tingut Esquerra en l'anterior legislatura, també s'havia de tenir present quina era l'aritmètica del Congrés. És a dir, durant tota aquesta legislatura, Esquerra Republicana se l'ha passat amb Podem intentant fer pinça per evitar que Pedro Sánchez s'assumés a una aritmètica on formés part, de la qual en formés part Ciutadans. I aquest ha sigut un dels hàndicaps també per fer una negociació més fructífera. També aquí hi ha altres elements, com abans apuntàvem amb els indults, no? Va haver-hi un complexament. Semblava que no tinguessin ni mare ni pare, no? Aquests indults, i òbviament són fruit d'una negociació. Ahir va haver-hi un acte...
Però no tenien mare... I la mare era Esquerra Republicana, perquè Junts s'estava marcant
evidentment,
allà.
Evidentment, per això dic que hi havia
Junts,
un complexament.
No era, per això no tenia mare.
Per això dic que hi havia un complexament. Ahir va ser molt interessant un acte que es va produir a l'Ateneu Barcelonès arran dels 25 anys de la Declaració dels Drets Col·lectius dels Pobles, que també va ser un homenatge a Aureli Argemí del Siemen, on va intervenir Igor Zulaika, de Bildu, i parlava del concepte de pragmatisme realista, no? O sigui, va explicar el perquè de l'èxit de Bildu electoral en els últims anys, i era bastant interessant, no? Perquè d'alguna manera el pragmatisme realista que explicava Bildu és el que Esquerra Republicana, és la carta de navegació que Esquerra Republicana ha volgut aplicar, amb la diferència de que justament per l'acomplexament que té Esquerra respecte a Junts no l'ha pogut reivindicar i treure rèdits com creu que n'hauria d'haver tingut, no? I en canvi Bildu, que no té aquest acomplexament respecte al PNB, sí que ha aconseguit obtenir bons resultats electorals. Però era molt, molt interessant, va intervenir també Carles Riera, Jordi Sánchez, i de fet es van sumar a la petició del president Aragonès de que la llei d'amnistia no és suficient per resoldre el conflicte polític i que, per tant, durant la legislatura caldrà afrontar el conflicte de fons.
2 minuts per un quart de 12 del matí, tancarem ja, però tampoc, perquè aquesta tertúlia que s'està allargant tardíssim, amb l'Antonio Baños, amb la Sara González, amb la Milagros Pérez Oliva i el Josep Lluís Martí. 2 coses abans d'acabar. Una, per dir-vos que, segons acaba de confirmar el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, des de Nova Delhi, no té a veure amb el Marroc, sinó que ha mort una cooperant espanyola a Ucraïna. La Generalitat sembla que està a l'espera de la confirmació oficial, però tot apunta que es tractaria d'una catalana. La catalana Emma Igual, directora de la ONG Road to Relief, de 32 anys, seria la primera víctima mortal espanyola d'aquesta guerra d'Ucraïna. S'hauria produït després d'un atac en les últimes hores. I l'altra qüestió és que anem a actualitzar una mica el que ha passat des que ha començat el programa. Tant la Sandra Sotillo, què tal, Sandra? Bon dia.
Bon dia.
La Judit Vila, bon dia, Judit.
Bon dia.
I també el Pol Rodríguez, què tal, Pol?
Bon dia.
Per tota aquella gent que s'ha llevat tard i que no ha pogut sentir la tertúlia, no ha pogut sentir les informacions, què hem de saber a aquesta hora, Sandra?
Doncs que al Marroc els equips de rescat continuen treballant a contrarrellotge per trobar supervivents entre les runes a aquesta hora.
Anem cap al Marroc amb l'enviat especial de RAC1, Jordi Armentera. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia de nou. Sí, sorprenentment el Ministeri de l'Interior no dona dades noves. L'última actualització de víctimes és de fa 11 hores ja. 2012 morts, 2060 ferits, i aquesta dada que hem anat donant tot el matí, 1.400 d'aquests ferits són de gravetat o molta gravetat. Parlem del terratrèmol de Marràqueix, però la zona més afectada no és aquesta ciutat, la ciutat ha aguantat prou bé, sinó tota la zona del sud. L'epicentre és a 70 quilòmetres de Marràqueix. Som camí de l'epicentre, hi ha pobles amb una devastació absoluta, però el problema real, sobretot, són els pobles de l'Atlas, els pobles de fang, de construccions de fang remots, que estan incomunicats.
En tertúlia també hem pogut escoltar el doctor en Ciències Geològiques, David Rabaldà, que ens ha explicat que confia que no hi haurà rèpliques pel tipus de terratrèmol que ha sigut, que ha tocat molt a prop de l'alçada de la Terra.
Per altra banda, el govern espanyol enviarà en les pròximes hores 65 efectius de la Unitat Militar d'Emergències al Marroc, això després que el govern marroquí hagi demanat ajut formalment al govern espanyol. Ho acaba de confirmar el ministre José Manuel Álvarez des de la cimera del G20 a Nova Delhi.
Y es inminente que salgan los primeros equipos de la UME y que sigan también equipos de protección civil, de ayuda de emergencia de la ECID y todo aquello que Marruecos vaya necesitando tanto tiempo como sea necesario.
Per la seva banda, des de Catalunya, la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, aquí al Via Lliure, ens ha explicat que Catalunya, que la Generalitat també ha posat els serveis d'emergència a disposició del Marroc.
Hi ha una sèrie d'equips especialitzats, preparats, i que tenen experiència d'altres, malauradament, conflictes i catàstrofes en els quals s'hi ha col·laborat, s'hi ha participat, i el fet de que es desplacin allà ha de sempre determinat això, no?, d'aquesta necessària coordinació a través de, no?, amb les autoritats locals i també amb aquests protocols i aquesta coordinació també a nivell de Unió Europea.
Recordeu que el balanç oficial es manté en més de 2.000 morts i 2.000 ferits sense constància de víctimes catalanes o espanyoles al Marroc. Pel que fa als esports, Pol Rodríguez, què tenim en joc a aquesta hora?
Doncs el partit pel bronze al Mundial Masculí de Bàsquet entre els Estats Units i el Canadà, que entrena un català, el Jordi Fernández, un duel que està seguint en directe l'enviat especial de RAC1 a Manila, el Dani Aguilar.
Temps de descans 56-58, partit absolutament NBA, el que estem veient al Moa Arena en aquest duel pel bronze amb Ragusa final. Les dues millors plantilles del Mundial sobre el parquet i un badaloní dirigint Canadà, Jordi Fernández. Primer quart pels canadencs, segon pels Estats Units. Destaquen els 21 punts de Dillon Brooks, uns Estats Units que tenen baixes claus, Jaren Jackson Jr., Banquero i Ingram. Recordem el segon torn quan faltin 20 minuts per les 3 hores catalana, la gran final Alemanya-Sèrbia.
I també tenim en directe la primera cursa del dia del Gran Premi de MotoGP de San Marino, la de Moto3. Ara mateix lidera el valencià Jaume Macià, amb el català Xavi Artigas en 20a posició. Queden 13 voltes pel final. A un quart d'una es disputa la cursa de Moto2 i a les dues del migdia la cursa de MotoGP, la categoria reina, amb el madrileny Jorge Martín sortint des de la pole.
2 minuts per damunt d'un quart de 12. Gràcies, Sandra Sotillo, Judit Vila, Pol Rodríguez. Fins ara.
Fins ara.
Gràcies també a l'Antonio Baños, a la Sara González, a la Mila Crosper d'Oliva, al Josep Lluís Martí. Demà ens tornem a escoltar en algun moment, ja comentarem, i si no la setmana que ve, el cap de setmana que ve, de què ha sigut aquesta diada i de com avança aquesta setmana el debat de l'amnistia. Moltíssimes gràcies, com sempre.
Gràcies. Gràcies, bon dia.
Vinga, va, fem una pausa i de seguida continuem. Vinga.
Via Lliure amb Xavi Mundó.
Si aquest any en fas 18, tens els 400 euros del Bo Cultura Jove. 400 euros per òpera, teatre, cinema, museus, llibres, premsa, concerts, dansa, música, pel·lícules i sèries online, videojocs. De 400 euros se'n pot treure molt de suc. Aconsegueix el teu Bo Cultura a bonaculturajoven.gov.es. Ministeri de Cultura i Esport. Govern d'Espanya.
Ens han intentat desmobilitzar. Pactar amb qui ens reprimeix no pot ser el camí. No oblidem el nostre objectiu i fem-lo saber que aquí no s'ha acabat res. Aquest 11 de setembre, per la independència, via fora. Tothom als carrers. Diada.assemblea.cat.
Verano en rojo.
Estrangulamiento, ¿no?
Es un delirio místico que se parecen a ciertas experiencias religiosas.
Entonces el asesino es creyente.
Todos saben, todos callan. Marta Nieto, José Coronado.
Esto no es algo puntual y no se está haciendo nada para pararlo.
Verano en rojo. 8 de septiembre exclusivamente en cines.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Preparats? Llestos? Ja! RAC 1, amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou, CaixaBank,
FIAC Assegurances
i Torrons Vicenç us convida a participar a la 8a cursa de RAC 1 a Salou.
Guanyador de la cursa de RAC 1.
El diumenge 15 d'octubre, una cursa de 5 quilòmetres corrent, ben a prop del mar i passant pels llocs més emblemàtics de Salou.
2 quilòmetres.
Trobareu tota la informació a rac1.cat.
Veniu a participar en una jornada d'esport i ràdio.
Inscriviu-vos-hi. Deixeu els comentaris i opinions que tingueu amb l'etiqueta
Cursa RAC 1.
Fent cursa, tots som 1. Amb la col·laboració de medplaya.com,
Bermuts Miró
i Vicenç Esport. RAC 1.
Solsona, la Champions torna el 19 de setembre, eh? Estàs a punt?
Sí, home, preparadíssim.
Com la temporada passada, els dies que el Barça no jugui i serem amb l'únic carrusel en català de la Champions. Madrid, Nàpols, Sevilla, Arsenal, Real Societat, Inter de Milà, Bayern de Munich, Manchester United... Bon cartell, eh?
Boníssim, eh? Qui serem?
Una gentada. Damià, Agut, Ballera, Aguilar, Camí, Bermúdez, Blaia... I tu, clar.
Sí, sí, ja hi pots comptar, eh?
Doncs ja ho tenim. Aquesta temporada, com ho dèiem allò? Les nits de Champions...
Poseu RAC 1?
No.
Escolteu RAC 1?
Espera, espera. Són nits de RAC 1.
Això, això.
Aquesta temporada, també. Les nits de Champions...
Seran nits de RAC 1.
A partir del 19 de setembre, la Champions es juga a RAC 1. Amb Jaume Molló i tota la tropa. RAC 1. Tots som 1.
Ho he fet bé, Jaume?
Ets un crac.
RAC 1.
La banda sonora de cada matí.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté. El programa més escoltat de la ràdio a Catalunya.
La ràdio, sempre la ràdio i visca la ràdio.
RAC 1, tots som 1. RAC 1. Aquest diumenge, Superesports a RAC 1, amb Xavi Puig. Ens hi posem a 2:45 amb la final del Mundial de Bàsquet i la cursa de MotoGP del Gran Premi de San Marino. Pendents de la 15a etapa de la Vuelta a Espanya, serem a les 7 al Nàstic Barça Atlètic de Primera Federació de Futbol al nou Estadi de Tarragona. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. Superesports a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank.
RAC 1. Tots som 1.
Via Lliure, amb Xavi Mundó.
11 i 22 minuts. Ara de seguida conversarem uns instants amb una persona que té alguna cosa a veure amb el que explicàvem aquest matí a l'informatius, que és que avui, el 10 de setembre del 23, fa exactament 40 anys que als televisors de Catalunya hi apareixia això.
Senyores i senyors, bona tarda. Amics, avui, 10 de setembre de 1983, us saludem per primera vegada des de TV3. Televisió de Catalunya.
I aquella sintonia que hem vist tantíssimes vegades amb aquella careta, que amb el pas del temps, doncs vaja, ja hem vist com evolucionava. El 10 de setembre de l'any 83 va començar a caminar TV3 amb aquella veu de reconeixible i la cara reconeixible de Joan Pera, que donava la benvinguda a tothom. En aquella primera emissió es va fer un programa experimental per arrencar la cadena, un partit del Barça i també una sèrie de ficció. Dallas, algú molt fort, res molt fort, Dallas. Efectivament, és Dallas, la primera sèrie de ficció que va emetre TV3 i que ha quedat gravada a la memòria de moltes generacions. Aquell ranxo de South Fork, la família Ewing, la família rica, terratinent, empresària, capitanejada per un hereu dèspota, misògin, una persona sense escrúpols com era en JR. Aquell any 83, Dallas va obrir la porta a moltes coses, va ensenyar-nos embolics de faldilles, negocis tèrbols, intercanvis de xantatges i una exhibició de draps bruts de tal magnitud que més d'un es va quedar clavat al sofà.
On et vas ficar, nit?
Això no importa ara.
Et sembla de veres que no? El teu marit s'està morint i tu, mentre estan fent el pendó, vés a saber per on.
Jo no feia el pendó.
M'encanta, o sigui, no pot encantar-me més. L'única llàstima és que no digués Suela, n'ets un pandó, que és el que va quedar en l'imaginari col·lectiu, però pandó ho diuen dues vegades. Bé, ens va permetre sentir per primer cop certes trames en català, era la primera emissió de TV3, i ara també va obrir més portes personals, diguem-ne, per exemple, en aquella primera sèrie que matia a TV3 i vam sentir un noi, fa 40 anys, que començava una mica el món del doblatge, que doblava un personatge que es deia Mitch.
Em pensava que ja no ens parlàvem.
Oh, és que aquests dies estic molt neura. A casa tots estem igual. Em perdones?
Si ho poses així, no em dones opció a triar, oi que no? Lucy, a mi també em sap greu. És que vaig de bòlit.
Anys després, aquest noi que ens acompanya a l'estudi i que està fent unes cares inenarrables i que us hauria d'explicar ell mateix, ens ha donat interpretacions memorables, no només a les sales de doblatge, també a la tele, al teatre i al cinema. I, de fet, la seva veu és encara avui l'habitual d'actors com Hugh Grant, com John Malkovich o com Christopher Waltz. Aquest noi era i és, ara ja una mica més crescut, però no gaire, Pep Anton Muñoz. Com estàs, Pep Anton? Molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Què era aquesta cara? Què era aquesta cara?
Doncs que sempre sobta sentir-te...
Què t'ha semblat?
Fa 40 anys. Bé, jo crec que apuntava maneres, aquest noi. La veritat és que suposo que per això em va donar el paper. O sigui que...
Què sents d'escoltar també aquell català que s'introduïa, que era diferent del que sentim ara, d'alguna manera, no?
Sí, sí.
Què et recorda, què et porta sentir aquests sons?
Em recorda, d'entrada, tot i que jo hi participava, una mica de perplexitat, perquè era bastant insòlid. No?
També sorprenent per vosaltres com a dobladors.
Sí, per nosaltres mateixos. Després també em recorda com estàvem obligats a no dir, depèn de quines paraules que estaven censurades, que no es podien dir...
Com, per exemple, recordes alguna?
Doncs en lloc de puta, pandó... Lloc, sí,
ara ja no passa, això.
Hòstia, no es podia dir... Déu, no es tocava, i després, o sigui, quan per estandarditzar una mica, diguéssim, l'idioma, com ens van fer acostumar a dir jo, ja, quan havíem treballat des del teatre, des de la formació de l'Institut del Teatre, etcètera, etcètera, tots els pronoms, tot, per dir-ho, molt Pompeu Fabrísticament, no? I llavors això també sobtava molt. I després que s'obria una porta, afortunadament també, això, per un món que vehiculava una llengua, que era una cosa molt important, i després també professionalment alleugeria una mica la situació moltes vegades precària de la nostra professió, no? Era un punt de on et podies agafar per tenir feina.
Mira, ara ens està escoltant un amic i col·laborador d'aquest programa, el que és el Carles Fernández, i de seguida el missatge que m'ha enviat és Barjaula.
Barjaula també, sí.
Barjaula sí que es devia poder dir, no?
També.
Pandó, i... Barjaula...
Sí. I mai fill de puta, sinó malparit. I clar, tot s'anava suavitzant. Però...
Quina edat tenies aquí?
Jo quan vaig fer això tenia 27 anys.
27 anys. Era de les primeres coses que feies?
Sí, la primera... Havia fet tentines, perquè jo vaig anar a patar doblatge també per una casualitat. Jo, el primer doblatge que vaig fer va ser doblar-me a mi mateix en una pel·lícula que vaig fer, que es deia L'home ronyó. I en l'estudi on em vaig anar a doblar, dirigia, que ja no està entre nosaltres, el doblatge, l'Arseni Corselles,
home,
que era...
Històric.
Dallas.
Sí. Molt fort ho deia, no, l'Arseni? Dallas! Que era com, però, si no ho sentia.
Però és que l'Arseni tenia molta potència. I llavors, acabat el doblatge, em va dir, escolta'm, tu per això serveixes, si t'interessa en algun moment incorporar-te a aquesta professió, i em va dir, ara hi haurà molta feina, tal, etc., i necessitem, sobretot, veus joves, i sobretot que parlin bé català.
Però tu tiraves cap aquí? És a dir, en aquests 20, 25 anys...
No.
No, eh? No, tu què eres? Què et dedicaves?
Jo vaig començar...
Però qui era Pep Anton Muñoz amb 22 anys, per exemple?
Amb 22 anys era actor. Amb 22 anys era actor.
Ah, llavors ja sí.
Era actor. Dels 14 fins als 22 vaig ser bancari.
Ah, sí?
Sí.
Treballaves en un banc,
sí? Sí, treballava en un banc.
Què hi feies?
Vaig entrar de grum... Botones,
sí.
i després auxiliar administratiu, però d'aquí ja no vaig passar. O sigui que vaig venir a fer...
Segons com, en un banc es poden utilitzar també les capacitats interpretatives, també, per aconseguir determinades coses.
Sí. El que passa que, bueno, has d'estar en un altre estatus, d'alguna manera, perquè en l'estatus de bancari et tens molta gent pel damunt i no valen les tonteries.
La família li semblava bé? És a dir, o et veien el banc ben col·locat i que et vas redirigir, o no?
Tu mateix t'has contestat, sí, clar, o sigui, era una cosa que, clar, deien, però escolta, el banc...
Que ja tens feina...
No, el banc treballes de 8 a 3. Fes teatre a la tarda. Jo fes teatre a la tarda.
Productivitat.
Però, clar, o sigui, però tu saps el que és una feina per tota la vida, etc. I llavors, doncs, jo vaig dir, sí, ja ho sé, però m'és igual.
Endavant.
Me'n vaig a provar sort.
Vas passar per l'Institut del Teatre?
Vaig passar per l'Institut del Teatre, vaig fer la llicenciatura en art dramàtic i després ja em vaig incorporar a la professió en teatre, o sigui, jo vaig començar fent teatre, que era pel que m'havia format d'alguna manera, després ja vaig passar a l'audiovisual, a la tele, i després ja va venir el cinema i a través del cinema el doblatge.
Quan ara estàvem parlant de Dallas i de l'estranyesa que us generava fins i tot els propis actors de doblatge, tu recordes la reacció de la gent? Quan sentien i veien... Jo recordo que, per exemple, amb la ETV, amb la televisió basca, hi va haver un gran impacte, no recordo quina sèrie, el primer negre que parlava basc. Com? Sí, aquí hi ha un senyor negre que està parlant basc. No?
Sí, sí.
A Catalunya, fa 40 anys, quin impacte va tenir? Aquí, o sigui, la gent que us deia?
Aquí passàvem els indis. És a dir, no podia ser...
No pot ser que parli català.
No podia ser que un indi parlés català. La veritat és que hi havia de tot, però sobretot també molta perplexitat, molt no m'ho puc creure, no, ha de ser en castellà, perquè si no, no m'ho crec, etc. I tal, i això, diguéssim, on s'has vist que un indi parli català, tal. Però afortunadament la cosa després es va anar normalitzant i van canviar una mica les tornes i la gent va començar a consumir producte català.
Després de Dallas, de fet, van venir moltes altres sèries.
Sí.
Carson i Carson Advocats, amb aquesta sintonia reconeixible, i a partir d'allà, en el món del doblatge, Pep Anton Muñoz passaria per moltes altres feines, algunes fixes, com el doblatge de Hugh Grant.
La culpa ha sido mía. Yo soy el único cabrón de esta historia. Pero ha servido para demostrar que el matrimonio y yo no estamos hechos el uno para el otro.
Un tipus que sempre he pensat que difícil que és doblar-lo, perquè totes les tones... És un senyor que està dubtant totes les tones, el veus patir.
És meravellosament horrorós, sí, esclar. Ara menys, afortunadament.
Ara fa menys tics.
Sí. Ara, des de que l'han deixat ser actor, d'alguna manera, i no que ja. Net romàntic, fent pràcticament sempre la mateixa pel·lícula, però canviant-li el títol i canviant-li la partner, doncs des de que pot fer ell d'actor, a part de que està... fantàstic, i ja, també s'ha fet gran, ha crescut i n'ha après molt, també, suposo, però no en fa tants, o sigui que...
Em van dir que hi havia alguna relació entre el teu doblatge i Hugh Grant, és a dir, que ell avalés d'alguna manera que l'actor de doblatge fossis tu o no?
Mira, això és que és igual, se li han donat tots els colors del món, des de que em va enviar una panera per Nadal, no.
No és veritat?
Sí. A veure, si, jo t'explico, intento sintetitzar, perquè sé que tenim poc temps. Jo, a mi em van escollir per càsting, aquest senyor el doblava un company de Madrid.
Uh-huh.
I llavors, quan va venir la pel·lícula aquesta de Quatre bodes i un funeral, que era una aposta molt gran, tant per ell com per exportar la pel·lícula a Estats Units, bueno, al món sencer, però sí. Ell també era el seu trampolí per anar a patallar. Llavors van fer un càsting de veu, perquè no els agradava la del que... Bueno, no és que no els agradés, sinó que trobaven que no...
Que
per aquest paper no li anava bé. I van fer un càsting i em van escollir a mi. La pel·lícula va ser un èxit, com tots sabem, va ser el trampolí per ell, etc. Immediatament després van fer una altra pel·lícula, que es deia, si no recordo malament, 9 meses o una cosa així...
Uh-huh.
que va ser un fracàs, però perquè la pel·lícula era horrenda.
Dolenta.
I el va tornar a doblar l'altre company de Madrid, perquè és que aquí, tot i que sembli que sí, nosaltres no tenim res en propietat.
Ho decideix cada estudi de doblatge.
De doblatge. O sigui, normalment sí que el client opta perquè sempre un actor rellevant tingui la mateixa veu, per no confondre el públic, etc, etc. Ja que estem parlant de doblatge, i és el que hi ha en aquest país.
Sí.
Però en aquest cas, el gran problema va ser la pel·lícula. Llavors, el senyor aquest, en una entrevista que li va fer la Isabel Gemio en un programa d'entreteniment d'Antena 3, al principi de tot, etc, li van posar un tràiler, venia a fer una promoció, van començar a venir actors internacionals a fer promocions a l'estat espanyol de, sí, les seves pel·lícules. I li van posar una seqüència d'una pel·lícula, però doblada. Llavors la Gemi li va demanar perdó perquè, esclar, ostres, disculpa, que t'hem posat un tros de la teva pel·lícula, però
sense la teva veu.
Amb la veu del doblador, tal, 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 i va dir, no, cap problema, si m'encanta aquest senyor. Té una veu més bonica que la meva, inclús és millor actor que jo. Això és el comentari que...
Va dir això, Hugh Grant.
Sí,
eh?
Sí. Aquest és la...
I ja està. I fins aquí.
Ah, està.
No, home, però perdona, Pep Antoni, i perquè no li envies una carta i li dius, vaig veure aquest comentari, moltes gràcies, encadeneu una relació...
Perquè ni se'n deu recordar i fa molt bé. Jo també... Mira, saps què passa? És que jo ho trobo molt normal. Si fos a l'inrevés, jo també ho faria. O sigui,
clar, tu també ho haguessis dit.
No? Quin actor em sembla a mi que està més a prop de la meva veritat, tot i que estem parlant d'una ficció i d'una mentida, i del personatge que he interpretat, aquest, l'altre, aquest, que és el que m'agrada més. Mm. Ja està, és que és així de simple, però se'm fan, saps allò?
O sigui, no hi ha panera. Mira, ara li ha caigut la polla. No hi ha panera, eh?
O
sigui, ara portarem uns tovallons, perquè, pobre... No, si al final t'ha caigut a sobre tu. No hi ha hagut panera mai, eh? De Hugh Grant.
Ni panera, ni pernil...
Pues home, ni reclamarem.
Ni uns... com aquelles xocolates amb gust a menta...
Tampoc, els l'After Eight.
L'After Eight.
No,
ni això tampoc no hi ha hagut. Però m'és igual.
Ha fet una pila de feines en el món del doblatge, com sabeu, el Pep Anton Muñoz, és la veu habitual també de John Malkovich.
La difusió no autorizada de esa clase de material és un delito.
O de Christopher Waltz.
Si llevar... La difusió no autorizada de esa clase de material.
Que le llamen el verdugo, ¿sabe? Ya que ha hecho todo lo posible para ganárselo. Yo, en cambio, aprecio mi título extraoficial porque me lo he ganado.
Aquí Christopher Waltz, que per cert va ser molt, molt aplaudit per Malditos Bastados, és un tipus que és té accent alemany, també fa parla en francès i en italià. Dificilíssim aquest doblatge devia ser.
Molt, molt. Aquest va ser molt difícil, però el vaig disfrutar.
Home,
a cada moment.
Primer que actoràs, per això.
Primer per descobrir l'actor, o sigui, jo quan el vaig veure, que també va sortir per càsting, això, vull dir que és que va així, I el vaig veure, em vaig cagar una mica les calces, perquè vaig dir, hi ha coses que no s'haurien de doblar, perquè
ell fa exhibició, vols dir.
Està
clar,
meravellós en l'original, clar, és que i tu en passes, posar-se a aquella alçada és un repte de collons, però s'havia de doblar la pel·lícula, i si no ho feia jo, m'ho hagués fet un altre. Per tant, m'hi vaig posar i ja està. I el tema aquest dels idiomes també és una cosa semblant.
Que com es decideix? Què es fa? Què fem?
Bueno, aquí es va fer primer un doblatge només en castellà. Vas a fer en castellà i algunes frases en alemany perquè no es podien agafar de l'original perquè hi havia text dels altres actors.
Clar, clar.
I amb l'italià em van dir, aquest sí que l'has de doblar a l'italià perquè és impossible treure'l d'estens i tu com estàs d'italià, tal, tal, no sé què, dic, a mi m'agrada molt l'òpera. I jo parlo un italià absolutament arcaic, perquè és un italià...
Operístic.
Però jo m'hi poso.
Vincero.
I llavors ho vaig fer. I es va enviar la pel·lícula i el Tarantino immediatament va escriure un mail dient el sonat aquest que teniu aquí a Barcelona que ha doblat el meu actor en italià i diu s'atreveix a fer tota la primera gran seqüència de la pel·lícula que és important i determinant per la resta del film en francès, i jo vaig dir sí.
Que bé, tia.
I que bèstia. I m'hi vaig posar també. I llavors, vull dir, per això tenim, o sigui, hi ha una versió que és tota en castellà i una altra versió que està en els tres idiomes.
Com t'ha d'omplir això, que hi hagi un missatge així directe d'un director dient, sí, a veure si podem fer-ho així, m'ha agradat el que he vist.
És d'alguna manera, és, mira, nosaltres tenim dues recompenses, que és el reconeixement de la feina, perquè en definitiva ho fem per això, per omplir-nos nosaltres, i d'alguna manera perquè ens diguin que ho fem molt bé.
Ja, val? Que ens estimin, no?
Això, que ens estimin, que ens diguin que tu ho fas molt bé, i després assegurar-te la continuïtat en la professió, perquè cada dia és un repte i cada dia tens la sensació que comences de nou, no?
T'ha donat moltes alegries el món del doblatge o ha estat una font de subsistència? Perquè ja passa molta gent que ho ha dit, diu, jo he comprat temps amb el doblatge, no?, per poder fer coses que potser m'agradessin més.
A mi han estat les dues coses. Va ser descobrir un món que, a més, vaig pensar i vaig lluitar durant un temps per això, que havia de ser una disciplina més de la formació dels actors i de les actrius, d'aquesta gent que comença, com ja vaig començar, a l'Institut del Teatre, que surt de l'Institut del Teatre i que amb una mica de sort tindran un lloc en el panorama audiovisual i sobretot en el cinema, que és el que tots busquem. Ara, amb el digital, es poden fer miracles, d'acord? Però,
bueno, i tot això de la intel·ligència artificial.
Bueno, i tot el que està per venir, no? Però en el meu temps, que era analògic tot, i que per tant havies de tenir una tècnica de la sincronia, tal, havies de vèncer la por al micro, perquè hi havia actors i actrius fantàstics fent la pel·lícula,
sí,
però com que la qualitat de so en aquell moment tampoc no era bona i tal, i normalment s'havia de doblar en estudi, venien a l'estudi a doblar-se i es cagaven a les calces perquè els imposaven moltíssim el micro, perquè no se sentien lliures, perquè no havien d'estar per la sincronia, per tal, per qual, per com ho havien fet. Llavors, jo vaig dir, és que s'ha de formar a les noves generacions, clar, perquè quan s'hi trobin, si tenen sort i s'hi troben, que com a mínim tinguin l'eina, no? Per tant, això és una de les coses per les quals vaig lluitar. En segon lloc, a mi el doblatge, sense cap mena més d'additiu, va servir perquè jo sabés que servia realment per aquesta feina. Que no hi havien altres històries ni altres satèl·lits al voltant que condicionessin d'alguna manera que jo pogués fer aquesta feina o no. I en tercer lloc, i molt important també, em va donar una estabilitat econòmica. Per tant, tres coses que per mi van ser molt importants i em van enriquir, no de diners, perquè no em vaig fer ric, em va permetre subsistir i molt bé durant un temps i ja està. O sigui que a mi el doblatge realment no és allò de dir, bueno, va, sí, no, mira, perquè tal, però a mi, on m'ho passo millor, potser, on dic... Que passa que també actives altres coses, no? O sigui, no és el mateix fer teatre que fer cinema, que fer tele, no, que fer doblatge. Per tant, no? Clar, jo en aquests moments, per exemple, el que més em atrau i em commou i m'esperona és l'audiovisual, la tele i el cinema, no? Teatre...
Per què?
Perquè és un món on aprens moltes coses i on descobreixes mecanismes que tu tens, d'alguna manera, que és una mica el tema del menys és més, saps? El teatre fa un procés seguit dins del que és una obra de teatre, tens aquesta possibilitat de fer tot aquest recorregut, tot aquest viatge, i d'expressar-ho d'una manera, com et diria jo... És que no és la paraula ni externa ni il·lustrant-ho, però t'has de fer gran sobre l'escenari.
Una exhibició física.
Perquè, no? Realment, o sigui, la gent, vaja tu, a la televisió o al cinema, quan aprens el primer pla, quan, saps, és... tot allò que en el teatre són eines que t'ajuden a treure tot allò que tu tens, has de fer un altre procés.
Contenció, potser, en algun cas.
Exacte.
Amb mitja cella ja et diu de
ja
tot.
Ja està, no? Però clar, que això sempre és un aprenentatge, saps? I jo, com que sempre estic delit per aprendre, doncs a mi em funciona moltíssim. I també val a dir que he tocat molt, 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 molt al teatre, he tocat molt al teatre musical, etc etc.
Home, mira el teatre musical, mira, tira'm això, tira'm això.
Se'n recorda d'aquell eclipse total de sol que hi va haver fa un parell de setmanes? Doncs jo anava caminant pel barri dels
Què és això? Què és això?
Això és la botiga dels horrors, el meu estimat Seymour.
Sí, sí. Què? Com va ser això?
Això va ser també per... Sí, sempre passa igual. S'estava muntant de colla com estava... Tenia els drets de del musical aquest, estava muntant i buscaven un personatge que era el dentista. No el trobaven. I llavors el Joaquim Cardona, un altre company que també ens va deixar fa temps, era el que estava predestinat per fer el Seymour. Estava assajant ja.
Hòstia.
I llavors ell em va dir a mi, perquè vam coincidir en un estudi de doblatge, i em va dir, escolta, diu que tu vas fer la Bella Helena i tal, el lliure i tot això i tal. Dic, sí. Diu que el Bozzo està fent això i que no troba el dentista. Parla amb ell i digue-li que et foti una prova i tal, no sé què. Bé, com que a mi el musical en aquell moment em flipava, doncs vaig fer la gestió, em van fer la prova i ràpidament em deia, sí, perfecte, collono, tu el dentista i tal. I jo vaig començar a assajar el dentista. Però el Cardona, que era un gran actor i amb una quantitat de recursos increïble, el musical no era el seu fort. I llavors no patia molt, no arribava a on havia d'arribar amb aquest personatge. I finalment doncs va haver un canvi de... Bueno, jo vaig passar a fer Seymour i ell va deixar la companyia.
Precisament ara que estàs parlant del musical, hi ha un moment a la teva vida molt significatiu. Crec que estàs fent un musical, que és quan te n'adones que tens una malaltia.
Sí, estava fent el Company.
El Company estava fent.
El Company de Stephen Sondheim, sí. Sí, estàvem al Mercat de les Flors i, bueno, bé, perquè jo era un musical, excepte el Carles Sabater, un altre que se n'ha anat, també, sí. Collons.
Mare meva.
Era molt coral. Mm-hmm. El Sabater s'ho cantava tot, però els altres personatges, i teníem una peça de lluïment i tal. Jo tenia una cançó que cantava i arribava una nota i se m'escardava la veu, i no era una nota especialment difícil. Jo havia fet... Era un agut, però era un agut. I a mi, a Lluís Vidal, un gran director i un gran músic meravellós, que era el que dirigia l'orquestra, em deia, això és que estàs cagat. Ja et veus a venir la nota, llavors et cagues i no sé què i tal.
I se't tanca la cosa.
I no d'allò, bueno, potser sí. Però després d'això, això va ser l'avís. Perquè quan parlava tot això no passava res. Però això es va greujar una mica i llavors vaig anar arrossegant aquesta mena, que no era fonia, era com... Depèn de quin to havia de fer, tal, se'm trencava, i a mi que no se'm trencava mai, no?
I llavors... Crec que tota la teva vida ha sigut la veu és l'eina bàsica, i tu detectes que allà hi ha alguna cosa que la nota no està sonant, aquesta tecla del piano fa alguna cosa estranya.
Clar, això és, aquí es trenca una cosa, no és un cansament, no, aquí és que es trenca alguna cosa. I vaig anar patant mans del millor en aquell moment, que era l'Enric Perelló, l'Otorrino. Per mi, bueno, clar, a mi em va salvar la vida. No solament em va salvar la veu, sinó que em va salvar la vida, perquè quan em va dir, escolta, igual et pots quedar sense veu, mut, però bueno, ets molt jove, pots dedicar-te a una altra cosa, si què vols que em dediquis.
Perquè era un càncer, clar.
Era un càncer, sí, era un carcinoma de laringe, de la corda dreta, però era tan refotudament cabron que estava just, o sigui, només fent aquella nota que a mi se'n trencava, es podia veure.
Perdó, o sigui, entre cometes, Pep Anton, o sigui, Company i aquesta actuació a tu et salva, perquè és el que et fa detectar que allà hi ha un problema. Sí, si no, no ho haguessis vist.
No, no, perquè és que ja, abans d'anar a petar el perelló hi havia anat altres otorrinos, naturòpates, no sé què, si no donaven pastilles, no sé, això és cansament, això és inflamació de cordes, això és que tens un edema cordal, tal, tal, no sé què, però res del que em donaven em valien i em feia millorar. Però el perelló em va dir, seu aquí, em va visitar i immediatament va dir, vas, ja està, ja ho tinc. Seu, mira, diu, això és un càncer. I, així, m'ho va abocar.
I tu no veies venir per enlloc, això?
No, clar, i jo dic, no,
perdó?
Perdona, no, a veure, no ho he entès bé, no, sí, ho has entès molt bé. Diu, el que passa que és un càncer molt cabró, jo va dir, diu, perquè resulta que només, és que quan em va seure i em va posar, no me recordo com es diu el
L'instrument, diguem-ne, que te'l fiquen per la boca.
Amb càmera, per veure-ho, em va fer diferents sons i em va dir, fes la pots fer la nota aquella que dius que d'allò? I la vaig amb allò.
Però, amb allò a la boca.
Diu, ja està, ja ho tinc. Va, pum, fora. I em va dir això, diu, està just al darrere i a l'angle de baix de la corda dreta. Diu, això només ho pot veure molt poca gent. Entre ells, jo. A més, diu, això és... Diu, no mires amb aquesta cara perquè sí, és un carcinoma. Diu, et faré una biòpsia i si surt negatiu, te'n faré una altra, que la pagaré jo, perquè això és positiu. I em va fer la biòpsia, va sortir immediatament positiu. Sí, sí.
I tu com t'ho vas prendre?
Doncs... Primer, pues, em vaig ensorrar perquè, esclar, o sigui, ja no era només... tot i que em va dir, però tranquil, que d'això no et moriràs, que no sé què, però quan em va dir això s'ha de tractar, igual quan haguem tret el bitxo aquest, diu, la teva veu haurà sofert canvis o simplement no tindràs. Però bueno, per això, ets molt jove, pot ser...
Quina edat tenies?
40.
I quan em fa d'això?
D'això em fa 27.
I tu que et veies que t'havia costat arribar on estaves, dius, a veure,
clar,
si m'enfonsa
la vida. Clar, perquè a més estava en un moment molt dolç, estava fent, com venia, era un musical que era del meu autor de capçalera, del Stephen Sondheim. Un cop has fet un musical del Sondheim, no vols fer cap altre musical, perquè, clar, és el màxim, no? I llavors, doncs, clar, va ser fotut, però... també he de dir i em tiro una floreta que vaig posar de seguida el turbo per anar a favor d'això i per erradicar-ho, no? I vaig fer tot el que ell em va demanar, vaig fer radioteràpia, etc i tal, i als 6 mesos jo tenia una veu, quan parlava era una cosa així.
Mare meva. I vas pensar aquí, ja, no?
I llavors, als 6 mesos, un dia em llevo i des de dalt a casa, perquè visc en una casa unifamiliar, li vaig dir al meu marit, estava baix, i dic, bon dia. Corrents. Has sigut tu?
Dic, ell va venir, sí. I et va dir, perdona, aquest,
sí.
Ho has dit tu o ho has dit tirat
sí,
d'un
bon
caset?
Sí, bon dia. O sigui, quan el dia abans...
Estaves dient, bon dia!
I així va ser quan va venir, no amb aquesta potència, menys, perquè clar, estava tot molt tendre i tot molt recent, però a poc, el mes i mig o una cosa així, i ja estava, en aquell moment, jo estava fent, a més, després del Company, vaig estrenar una altra obra, que va ser una bomba aquí també, que era el Florido Pensil.
Hombre, quina barbaritat, el Florido Pensil,
doncs,
quina meravella.
Doncs jo havia fet tots els bolos previs a l'estrena de Barcelona, vaig estrenar al Teatre Poliorama, i a la setmana em va substituir el Pep Cruz, perquè jo vaig dir...
Que per cert estava esplèndid, jo la vaig veure i estava immaculat.
Estreno a Barcelona, però després no. Sóc jo, perquè quasi que, bueno, clar, evidentment, no? Tothom es va posar la feina i tothom em va facilitar tot. A TV3 estava fent Nissaga de Poder.
Mare meva.
I també m'ho van posar super facilíssim. Em van fins i tot igual que de vegades diem és que cada vegada són més ràcanos o tal, tal, no sé què, en aquell moment jo no vaig poder acabar la temporada i en canvi a mi em van pagar el sou complet, és a dir, com si jo hagués acabat tota la temporada. Em van haver de matar com a personatge també.
Que havies de sortir.
Sí,
un viatge llarg.
D'un dia per l'altre, sí. Em van enviar un viatge i de cop i volta vaig aparèixer allà que m'havia penjat.
Bueno, clar, a veure, el Nissaga tenia una facilitat per matar personatges altíssima.
Estaven
dins del guió podia ser vàlid. Si una altra sèrie que no mataven gaire, sonaria més raro, però el Nissaga, vaja.
Però sí, o sigui, mira si estava ficat en coses, no? Això també era que el meu cervell no donava l'abast.
Has parlat del teu marit. Sí. Quan passa tot això, s'havia fet públic que tu tenies una parella, m'ha dit, públicament, que estaves amb un home?
Sí. Sempre. Jo, des que estic en aquesta professió, sempre. Mm-hmm. No sé si la gent
de casa,
de peu, de casa, tal, tal, però jo en cap moment no he dit pas al contrari, mm-hmm, ni... Tampoc no m'han preguntat.
Clar.
Però és evident que sí, sabia. Jo, en aquells moments...
També vull dir que el món no és el mateix de fa 33 anys.
No, eh? Clar, evidentment. No, però en aquells moments jo estava en parella. No ens havíem casat. Ens vam casar després del Cor de la Ciutat.
Estic a bo.
Sí, quan vaig acabar el Cor de la Ciutat, que a més va sortir la llei que les persones del mateix sexe ja es podien casar, ens vam casar perquè, a més...
Bastant ràpid, després d'aprovar-se la llei?
Sí. Es va aprovar la llei.
Estava a la cua mentre s'aprovava el Congreso.
Res, els tres mesos, o sigui...
Imagina't.
Ja vam demanar per casar-nos, que ens vam casar a l'Ajuntament de Molins, amb una jutgessa meravellosa que ens va fer un panegíric deliciós, celebrant molt que dues persones que s'estimen, independentment del sexe que siguin, doncs puguin tenir una vida en comú, no?
M'has citat ara al Cor de la Ciutat i m'he recordat aquella cosa que deuen haver tirat 36.000 vegades a l'APM, que és aquella imatge mirant al cel. No teniu un altre lloc on anar a cagar? És que ara no me'n recordo el personatge, perdoneu. Home, l'amo del bar, per favor. El Peris, gràcies. Ara. El Peris. Que en una seqüència se li caga un colom a sobre. Que ja està fet una piltrafa per altres motius i es mira cap al cel amb una queixa gairebé no divina, bíblica.
Una imprecació.
No teniu un altre lloc on anar a cagar? Que em sembla... És de les millors frases de tots els temps. Això t'ha perseguit en el... Algú t'ho diu pel carrer?
No,
alguna vegada?
Però el Peris és...
Oh, el Peris.
El Peris, el porto enganxat aquí.
Te l'hauries d'haver tatuat en algun lloc.
Ara encara. La gent m'atura i em diu, Peris, ja t'he vist.
Encara diuen Peris,
no? Sí.
Sí?
Peris, ja t'he vist, fent el policia aquell del tal, no sé si ho canten. Peris, quan algú em diu Pep Anton Muñoz, el convido un vermut. Perquè, esclar...
Cuidado el que dius, que llavors et anirà dient, si només per convidar.
No, però és veritat, o sigui... No, jo, a veure, jo em fa molt feliç, perquè vol dir que jo vaig...
Formar part de la vida de la gent.
Formar part de la vida de la gent. I que encara en tinguin en el seu imaginari, doncs és fantàstic, no? Perquè penses... Com vas arribar, no? A tota la sèrie en si, perquè és que allò era una sèrie d'equip. El que passa que, bueno, el Peris era el Peris i era això, no? Però sí, i jo estic encantat. D'altra banda, també val a dir que aquí, moltes vegades fent servir el mateix tema de que és que encara estàs a l'imaginari de la gent, com a Peris, tal,
com a negatiu.
Com a negatiu per altres feines d'aquí, eh?
Ah, que t'han negat alguna feina dient... Sí. És que ets el Peris, encara.
Sí,
la gent, saps? No s'ha oblidat del Peris.
Clar, llavors, tu què dius? Bueno, saps què passa? És que els actors ho fem, això, saps? O sigui, fem un personatge, el construïm...
T'agrada.
No sé què... Sempre som nosaltres mateixos, perquè el Peris és el Pep Anton Muñoz, no? És un ninot que trec, no. O una disfressa que em poso, no? Però els actors estem per això, saps? Per canviar, fins i tot físicament, ara ja... O sigui, no... Sí, ja, no, però és clar, però és que...
Hosti, deus quedar...
Això ha passat. Ha passat. Llavors, per sort, va passar un tren de Madrid, em va passar un tren de Madrid, i aquí, n'hi ha que els hi passa als 20 anys, i a mi em va passar als 50.
O sigui, el Peris, d'alguna manera, va impedir treballar sí. més a Catalunya jo vas haver de marxar a Madrid.
Jo quan vaig acabar el... Però tot, eh? O sigui, es va acabar... Mentre estava fent el Peris, del doblatge sempre. De doblatge no hi ha hagut problema, no? Però de teatre i de televisió, o sigui, vaig desaparèixer. Vaig desaparèixer totalment. Totalment. Vaig estar 2 anys a TV3, en el programa Divendres, uh-huh. fent la tertúlia de la Riera. Era l'única feina que em vinculava
a Catalunya
en el sentit de externa, que se'n pogués veure.
Et sap greu, això?
Sí que em sap greu, perquè penso que jo i qualsevol altra actriu o actor, d'alguna manera, que hagi demostrat que té aquest ganxo dins d'un equip, insisteixo, d'un equip meravellós i fantàstic, on tots eren importantíssims. Però jo li trauria més suc, saps què vull dir? De dir, hòstia, aquest tio...
Ha aconseguit això.
Clar, no? Anem, encaixem-lo tal... Això és una cosa que a Madrid ho fan, d'alguna manera. Que passa que a Madrid... O sigui, ja és... Abans ho comentava la Cristina, és que ara ja no hi ha projectes, no, tots són productes. Vosaltres sou producte, jo sóc un producte, l'obra de teatre és un producte, i el programa de tele és un producte, i tot és producte, tot es fa en funció del producte, no? Però allà, és que clar, no deixen, és que si tenen algú amb ganxo, és que el foten. Això també és fotut, d'alguna manera, perquè els actors i actrius, per bons que siguem, tenim eines, però també se'ns acaben i pots caure, saps, en l'error...
Home, si t'exprimeixen excessivament...
De repetir-te mateix, no? Clar. I evidentment, o sigui, jugues a la contra, això et va en contra, i de cop i volta també... Aquest ja no d'allò, vinga, fora, no? Però si tens...